El podcast de Recomana, especial monogràfic.
Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes a un nou podcast de Recomana.cat, la web de prescripció teatral de Catalunya en la qual en cada edició tractem algun aspecte de l'activitat escènica i creativa als equipaments, les sales i els teatres de casa nostra. Jo sóc el Marc Sabater i avui us volem parlar de la plataforma Escena Digital de Catalunya. Veureu, vestits de Margarida Xirgo, marionetes de Harry Vernon Tozer, maquetes d'espectacles dels comedians o programes de mà d'inici del segle XX són ara a l'abast de tothom amb un sol clic gràcies a Escena Digital de Catalunya. Es tracta d'una iniciativa del Museu de les Arts Escèniques de l'Institut del Teatre, el MAE, creada amb l'objectiu, amb el doble objectiu, de plegar i difondre tota la documentació dels espectacles que s'estrenen a Catalunya, així com la documentació dels espais escènics del territori català. El catàleg del MAE suma 1,5 milions de documents vinculats a espectacles o professionals de les arts escèniques que han treballat a Catalunya en els últims 100 anys i que ara, com dèiem, estan a l'abast de tothom, podríem dir-ne, amb el tòpic de a un sol clic. En volem parlar amb l'Anna Valls, que és la directora del Museu de les Arts Escèniques. Anna, molt bona tarda, què tal?
Bona tarda.
I amb l'Oriol López, professor a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de l'Institut del Teatre, a més d'investigador del Laboratori d'Estudis de Gènere i Sexualitat de la Universitat París 8. Oriol, molt bona tarda, què tal?
Bona tarda.
Anem a començar des de molt avall, perquè això de l'Escena Digital de Catalunya és molt nou. Es va inaugurar, crec que sembla que no tenia un any de vida, com aquell que diu, i per tant, Anna, com ho definim? Què és Escena Digital de Catalunya? Això de plataforma digital que recull documentació del teatre català és molt simplificat o és realment
així? Sí, és molt simplificat, però és correcte. El MAE, el Museu de les Arts Escèniques, portem 100 anys, com ja has esmentat, recollint tot el que fa referència o tot el que queda de les arts escèniques, com has dit, programes, cartells, vestits, titelles. Llavors, el que hem fet, la diferència, o perquè ara és recent, és perquè durant 10 anys hem anat creant unes bases de dades i en teníem 3, que era l'arxiu audiovisual, l'hemeroteca digital i la part d'arxiu i museu on hi havia els cartells, etc. Ho hem integrat tot, però a més, i crec que és una de les novetats importants, ho hem relacionat amb la fitxa de l'espectacle. De manera que clicant a l'espectacle tu veus tot el que ha recollit el MAE durant 100 anys. Per què ho hem obert i per què el doble objectiu és obrir-ho cap enfora? És evident, perquè només amb un esperit col·laboratiu arribarem al 100%. El MAE ha fet molta feina, perquè ha tingut recursos, perquè duem molts anys i perquè som força professionals. Però igualment és impossible arribar al 100%. Llavors, la idea era, si tots col·laborem, amb molt poc més arribem, fem un salt exponencial. Si nosaltres ja catalogàvem programes, però si nosaltres catalogàvem espectacles i el TNC cataloga els seus, doncs feina feta i nosaltres només afegim. Per tant, ve de lluny, és la conseqüència d'un treball de 10 anys en el que la tecnologia ens ha permès fer el salt.
I això que deies d'arribar al 100%, que és tan difícil, què vol dir arribar al 100% de tot el que es fa en teatre, de totes les companyies, de tots els actors, de tot?
A veure, el 100% evidentment seria màgic, però no és tant. Jo crec que en teatres hi podem arribar, és a dir, nosaltres ja estàvem recollint tots la documentació de teatres quan ens ho enviaven, programes, cartells, fins i tot comprant fotografies, sobretot del que hi ha producció pròpia, és a dir, on van a fer bolos no cal, perquè és un bolo, no? I arribàvem molt lluny, tenim 20.000 espectacles catalogats, tenim 38.000 reportatges de fotografies, després en parlarem segur. Llavors, si s'animen els diferents teatres, perquè nosaltres hi posem la preservació, la supervisió, la normativa, la formació, jo crec que hi guanyem tots. Ells tenen un lloc segur on guarden la documentació i Catalunya, com a país, guanya, perquè podem 100%, no? Però serà fàcil.
I en aquests moments, ara mateix, com tenim l'Escena Digital de Catalunya? Quants documents hi ha? Teniu comptabilitzat?
Sí, mira, ho he mirat res just abans de venir, perquè demà segur que n'hi ha més. En aquests moments hi ha 273.630 registres. Que això què vol dir? Tu has parlat d'un 1,5 milions, és cert, eh? Per què 1,5 milions? Perquè, per exemple, de fotografies hi ha 49.000 fitxes, registres, i normalment són reportatges. Si només 30.000 dels registres de fotos tenen 30 fotos, que en tenen moltes més, ens anem a 1 milió. És a dir, segur que tenim 1,5 milions. Llavors, en aquests moments tenim 114.000 notícies de premsa catalogades una a una, tenim 49.000 registres de fotografies, tenim 11.000 cartells, 10.000 figurins, 7.500 esbossos escenogràfics, 1.100 vestits, 600 titelles, pintures i dibuixos, 700. I el que és més difícil de saber que tenim és la documentació, els contractes, els quaderns de direcció, les cartes, perquè normalment es fan amb inventaris. Però si pensem que tenim 1.800 caixes, són 198 metres lineals de documentació, que està en inventaris. I els inventaris, si tot va bé la setmana que ve, el programa Escena Digital buscarà dins els PDFs i, per tant, tota la informació d'un inventari, encara que no estigui tot catalogat unitat a unitat, es trobarà.
I es vincularà amb l'espectacle.
No, els inventaris encara no. Aquí ens costarà un palet més.
Clarament, quan dius que teniu vestits, com es consulta un vestit a l'Escena Digital de Catalunya?
Amb unes fotos intentem que estiguin molt ben fetes, no ho hem aconseguit amb tots, però la mesura que podem, de tant en tant, a l'Institut del Teatre té un plató, entrem a plató, lloguem persona que ens ajudi de figurinista, que ens ajudi a planxar-los, a omplir-los, els fotografiem molt bé, i hem començat a fotografar-los amb 360 graus. Per tant, en foto, els has de gaudir en foto, però bones fotos.
I com neix la idea de crear aquest gran catàleg, no sé com dir-ne, gran repositori de documentació teatral? D'on neix la idea primigènia, quina era? Quina va ser?
La idea, en part, fa molts anys que ve de lluny, perquè sempre hem cregut que haver de consultar 5 bases de dades, en principi, és per l'investigador, després l'Oriol ens ho explicarà, és un mal negoci, no és, home, sí que es pot fer, però no té el mateix rendiment. I segona, sobretot, quan hem començat a veure que diferents entitats, per fer la seva plataforma, ens demanen moltes fotos. L'exemple més clar va ser Festival de Peralada. Festival de Peralada decideix fer una plataforma i nosaltres tenim el fons fotogràfic d'un fotògraf que es deia Josep Aznar, que va ser 25 anys el fotògraf de dansa i també feia peralades, és a dir, també feia òpera o el que hi hagués. Els hi vam cedir 15.000 fotos. Dius, un moment, estem repetint ara aquestes 15.000, les catalogareu, les tornareu a descriure, o és igual, si no ho feu, per què tenim duplicat 15.000 fotos? Però és que això ha passat amb el lliure. El lliure n'hi vam cedir només 3.000. Però és que ha passat amb el Romea, que n'hi hem cedit 5.000. Llavors dius, un moment, i si ho fem, i si col·laborem, i si ho fem tots junts? El que passa que fins llavors la tecnologia no era tan fàcil de treballar descentralitzadament, i l'altra cosa ha sigut que hem vist que l'única manera que potser acceptin o s'animin és que ells tinguin un espai per ells. I d'aquí sorgeix la idea d'arxius externs. És a dir, no cal que ens ho doneu, com fèieu abans, perquè la gent ens dona i ens dona comedians, 500 caixes, la fura 1.000. No, si voleu, segueix sent vostre. Poseu aquí, tothom hi arribarà i nosaltres, si voleu, us ho preservem. És a dir, una mica ha sigut veient que estàvem constantment ajudant a la gent a muntar-se plataformes. I llavors dius, a veure, i si en fem una? I si fem un projecte de país? I si som un país petit i no cal que en tinguem 10 de diferents?
Hi ha precedents d'operacions similars a nivell internacional?
Sí, el que passa és que no tan especialitzades. França té una gran biblioteca digital que es diu Gallica i Europa n'ha fet una que es diu Europeana. I, de fet, el nostre objectiu és acabar Europeana. Això és un tema tecnològic purament de fer una extracció, de fer una operabilitat de dades. Sí, a Europa n'hi ha i a França n'hi ha un molt important.
Dèiem, ho vau presentar-ho el març del 2023, per tant, una plataforma relativament jove. Quina ha estat l'acceptació fins ara a nivell d'usuaris? No tant a nivell d'aportacions, que després en parlarem, sinó a nivell d'utilització.
A veure, en veritat, el 23 vam presentar una beta. Vale, no val, esborrem. Vam presentar una beta perquè en aquell moment el diputat de Cultura, que ens havia donat molt, molt suport, ens havia donat els diners per fer-ho, ens va demanar si es podia presentar. I ja teníem la beta, el que passa és que necessitàvem uns mesos més. Llavors ho vam explicar. La beta era real, eh? Vull dir, era la mateixa imatge, les mateixes col·leccions. Però realment hem sortit al maig-juny. L'acceptació molt bona, la gent ens felicita, la gent al·lucina, sincerament, no? De tot el que troba. Bé, hem començat a fer propaganda fa molt poc, eh? Vosaltres també sou una de les raons que ens agrada, doncs que ens sentirà més gent, però en principi molt bona.
I tornant al que deies ara de sumar arxius, per dir-ho així, perquè ho entenguem. Jo sóc el Teatre Lliure, per exemple. Jo tinc el meu arxiu. Aleshores, aquesta plataforma em facilita que jo pugui posar el meu arxiu en aquesta plataforma sense que jo t'hagi de donar les fotos, els documents, és a dir, jo continuo preservant això a casa meva, per dir-ho així, fins que calgui, però tothom les pot consultar a través de Escena Digital de Catalunya.
Les pot consultar com a nivell global, és a dir, si tu busques programes et sortiran també els del lliure, o tu pots anar al que en diem una comunitat, que és com una col·lecció, però el programa diu comunitats, pots anar a la comunitat del lliure i només consultar el que té el lliure. Ja està. Si és digital, el tema també quan m'has preguntat per què ara és perquè cada vegada hi ha més cosa digital. Vull dir, quan tenia sentit que nosaltres recollíssim un programa i el guardéssim per la posteritat, però si ara és digital, què més et dona que sigui del lliure o de l'altre? Llavors, exactament, ells tenen la propietat, ells tenen... I què més els oferim, si volen, la preservació de les imatges? La Diputació ja vam preveure uns servidors amb molta potència, amb molta memòria, vaja, amb moltes teres, i el que si volen... els oferim és que la imatge de preservació estigui dins els nostres servidors. De fet, és com una còpia de seguretat per ells.
M'imagino moltes avantatges tecnològiques, no? A nivell de seguretat i de... Sí. Són servidors que no poden, per dir-ho així, petar fàcilment.
Exactament.
De moment, però, de comunitats només hi ha del Teatre Nacional de Catalunya, eh? És el primer que s'hi ha sumat. Com ho tenim amb els altres? Com tenim el lliure, el Mercat de les Flors, etcètera?
A veure, tenim el TNC ja ha començat, està entrant bastanta cosa. El Mercat estem bastant a prop. De fet... estem parlant de contractar uns becaris i que nosaltres els supervisem i serien ells, però no hi ha el conveni tancat. I una novetat és que els que estan molt, molt interessats ha estat té de teatre. Llavors, ens hem plantejat per què no les companyies. Primer, havíem pensat amb els espais escènics. I sí, ho farem. De fet, la comunitat d'arxius d'espais escènics canviarà per arxius externs i el té de teatre jo crec que entrarà al segon.
Per tant, ja no només espais, sinó companyies, no sé si m'imagino que en el futur, fins i tot actors a nivell individual que puguin tenir un arxiu a casa important.
Sí, però si volen mantenir la seva propietat i la seva comunitat, ho han de fer ells. És més fàcil que molts actors ens ho acabin donant. Sí, si donacions... ens ho donen, ho fem tot nosaltres. Si ells volen mantenir el seu arxiu, que normalment hi ha una part física o una part digital, llavors... la diferència és que col·laborem, però ells entren les dades.
I a nivell de territori, parlat del Mercat de les Flors, del Lliure, però el Cursal de Manresa, la Fràndula de Sabadell, tots aquests teatres que en alguns casos tenen producció, també hi entraran? Podran acabar entrant?
Jo crec que sí. Jo confio plenament que hi entraran tots. De fet, esperàvem a fer més difusió, a tenir dos o tres partners, no? Que la idea serà, o crec que seran Mercat de les Flors i que probablement serà té de teatre, llavors tornar i començar a veure la gent. També nosaltres hem d'anar formant la gent a poc perquè ho fagin bé, perquè molts cops no són documentalistes de professió la gent que posen aquestes entitats. Bé, el TNC sí, eh? I per tant, ja ens està bé, no? Anar creixent a poc i anar veient com ens va. Però crec que sí, crec que tothom hi entrarà.
I ara pensava, mentre t'escoltava, en el fons és una idea molt generosa, no? Perquè m'imagino que des del Museu de les Arts Escèniques la idea seria, hòstia, no obrim això massa perquè aquí començarà a esvalutar-se el galliner i en canvi no, es fa una cosa col·laborativa, no? Que té més potència.
És que té més potència i jo penso, segurament això és fàcil perquè som una entitat pública. Quan, si estem disposats a cedir 15.000 imatges a algú, que també és feina, estem disposats a formar-los, és a dir, ens costarà hores, però és que després hi guanyarem, perquè si nosaltres ens creiem que som la memòria de les arts escèniques, ho hem de voler tot, i tot no podrem mai, no tindrem mai prou les mans. Però és que, a més, fins i tot la fitxa d'un espectacle, l'entitat o el teatre la farà millor. En aquests moments, la documentalista del TNC està corregint. Ens deia, Anna, Neus, que som les dues que liderem el projecte, puc corregir les fitxes? Dic, evidentment, no? Qui més bé que tu saps que allò, no, allò que hem posat no és cert? Llavors, a sobre guanya qualitat.
I a més, a l'hora de recopilar informació és molt més fàcil que la recopili el Lliure o el Cursal que no pas vosaltres, no? Perquè el Segre, per exemple, és un diari al qual hi té més accés l'Excursiador de Lleida que no pas a l'Institut del Teatre de Barcelona, per dir-ho així. No?
Exacte.
Anem a veure l'aplicació pràctica de tot això. Oriol, tu que ets investigador, a part de docent de teatre, per què serveix per un docent, per un investigador, tenir aquesta base de dades gegant i en creixement?
Clar, li estàs fent una pregunta a
la persona equivocada.
No, a un profe del Departament de Teoria i Història, no? De l'Institut del Teatre. Per tant, tant pel nostre departament com per la resta, és una eina, diguem, valuosíssima a nivell de la docència, no? Sobretot, com deia l'Anna, no? En un moment històric com el que estem vivint, no? En el que és més important que mai, doncs, que institucions públiques com l'Institut del Teatre, com el Museu de les Arts Escèniques, diguem que parin atenció, no? I guardin la nostra història. Per tant, a nivell de docència, clar, en les assignatures de tall més històric, d'història del teatre català, doncs, evidentment, l'escena digital és valuosíssima com a eina, no? I trobem, doncs, o sigui, ens ajuda, diguem, a contrarrestar aquesta condició tan nostrada, desgraciadament, de desconèixer la nostra història, no? Uh-huh. Llavors, per exemple, poso una anècdota de fa uns dies. Estava buscant tota una informació d'història recent de dansa contemporània a Itàlia, no? Vaig a l'Alessandro Pontremoli, que és un historiador italià, i llavors resulta que en la seva història de la dansa contemporània a Espanya, en realitat, posa tots referents catalans, no? I dius, ostres, tot aquest valor que des de fora, no, s'està doncs, precisament, no, emfasitzant, ho tenim en aquest cas, no? El Pontremoli cita Mudances, i cita Gelabert Azoparti, que tenim el seu arxiu al museu, no? Per tant, qualsevol persona que estigui interessada, i des de la docència, evidentment, doncs, des d'aquest tipus d'assignatures, hi pot accedir, no? La col·laboració de Joan Miró amb el Joan Baixes, amb la Claca, quan fa Muriel Merma, no? Que després, ara fa ben poc, el Bob Wilson reprèn per fer el seu Borrell. Tot això, diguem que són eines que té, evidentment, el professorat, però també l'alumnat i qualsevol persona que faci investigació, no? Per tant, és una eina extremadament potent, evidentment per les assignatures de tall més històric, però més enllà.
Aquí anava, és a dir, estem parlant del terreny teòric, estem parlant de la docència, però a nivell pràctic, per exemple, per fer la dramatúrgia d'un espectacle, per preparar un procés de creació, un procés d'investigació, de cara a fer un espectacle en viu, això també té un valor molt important.
Sí, evidentment. De fet, a veure, aquesta dicotomia entre teoria i pràctica, uh-huh, en realitat, no, la creació, que és com una espècie de màquina recicladora fantàstica, no, on tot nodreix un procés creatiu, doncs ho pot aprofitar tot. Vull dir, tant allò que aparentment semblaria com més teòric i històric, com elements més pràctics, no? Però dins de l'escena digital hi trobem, doncs, masterclasses, diguem, com del bé i millor de l'escena internacional, no? Penso, doncs, del Bim Bam de Keibus, de la investigadora de la performance, la Diana Taylor, de moltíssima gent, diguem que ofereixen ajudes a pràctiques, o, per exemple, i aquí potser enamores d'ajudar, perquè recordo que em vas explicar ara fa uns mesos, no? Tota una feina, per exemple, d'aquelles persones que estan investigant o estan creant en l'àmbit de les titelles, no? L'àmbit dels objectes. Doncs recordo, per exemple, que m'explicaves que hi havia unes titelles que d'alguna manera estaven a punt de desaparèixer les últimes persones que sabien mobilitzar-les, no? Llavors, hi ha tota una feina dins del museu que, si no m'equivoco, està també dins de la plataforma, que t'ensenya a mobilitzar, no? És a dir, com que evidentment doncs, hi trobes moltíssimes eines pràctiques pels teus propis projectes de creació, no? És a dir, tant referents com elements pràctics per un procés, diguem, creatiu, escènic, de qualsevol tipus.
I l'alumnat com ho agafa, com ho ha après? Ha començat a fer-ho servir, ho aprecia? Què diries?
Jo diria que l'alumnat ho ha après o ho està aprenent amb molta sorpresa encara. Vull dir que tot el treball del museu amb l'escena digital i amb les antigues bases de dades és immens, no? Llavors, en el moment en què estem ara en procés, no?, del claustre de trobar maneres de vincular la docència i el treball de l'alumnat amb l'escena digital. Per tant, encara és un moment, diguem, de trobar les fórmules, diguem, de trobar les metodologies, però en el moment en què se'ls ensenya això a l'alumnat, doncs es queda completament doncs, astorat, no?, del tresor que tenim al museu i que està disponible per qualsevol persona que entri a l'escena digital. Com a vegades també es queda molt, molt fascinat per maneres de treballar, no? És a dir, hi ha una de les coses que té a veure amb l'escena digital, però també té a veure amb el treball del museu, que jo admiro moltíssim. És important veure com s'utilitza, no? I el museu també no només es dedica a preservar, sinó també a mostrar maneres de mobilitzar, no?, aquest arxiu, no?, que sigui un arxiu que d'alguna manera aconsegueixi transformar la creació present, no?, la creació contemporània. Llavors, per exemple, doncs, quan els ensenyes, no?, com per exemple investigadores de dins de l'institut, però també d'arreu, penso en el cas d'una investigadora de la Universitat de Sevilla, la Isabel Clua, que la vam convidar l'any passat i que ha treballat amb els arxius precisament de l'escena digital, perquè ella està a la Universitat de Sevilla. Llavors, hi ha una gran part del treball que fa ella que ens deia, clar, és que el fem, el puc fer perquè tinc l'escena digital, no?, perquè puc consultar els arxius, per exemple, no?, en aquest cas ella lidera un projecte d'investigació que està centrat, no?, en trobar d'alguna manera la història material de les coses, no? És a dir, totes aquelles històries que no han estat recollides en les històries oficials, però que precisament l'estudi dels objectes ens revela, no? És a dir, recordo, per exemple, crec que era la Marina Garcés, era fa uns anys, i tant, a Merleau-Ponty, que era com trobem els altres en les coses, no? Llavors, la Isabel Clua, amb el seu projecte Género, Imagen i Materialitat en la Cultura Literària de la Modernitat, ella treballa, per exemple, amb el fons de la Tórtola València, que està en el MAE, i ara la sentia, l'escoltava ara fa un parell de mesos, no?, com treballava els àlbums meravellosos que té la Tórtola València, àlbums, per exemple, de dedicatòries o de coneixences, que ens expliquen, per exemple, com les ballarines o les coreògrafes o les creadores de principis de segle aquí a Catalunya tenien una xarxa molt potent de, diguem, com de legitimació, com elles, doncs, per exemple, aconseguien crear, no?, aconseguien ser doncs, empresàries dels seus propis projectes. I tot això, per exemple, ella, com que moltes d'aquestes històries no han quedat, doncs veus reculls, com la Tórtola recollia tots els reculls de premsa. Ella, per exemple, estudia una cosa que, gràcies a la qualitat també de l'escena digital, són les anotacions. És a dir, ella fa un recull de diaris, de notícies de diaris, i apunta, esto es mentira, no? O, ojo, no? Clar, són anotacions manuscrites. Llavors, per exemple, tenim casos com aquesta investigadora, no? Que gràcies al treball de l'escena digital, doncs, aconsegueixen reconstruir tota una història, en una història de la, diguem, com de feminista, no? En aquest cas del principi de segle, a través d'això, no? A través d'aquesta eina.
Això és el que anava preguntant. En el fons, has respost una mica a la propera pregunta, no? És que tot això té una dimensió internacional. Aquest estudiós italià que mencionaves ara, no ha tingut accés de moment per fer això a l'escena digital, però m'imagino que això és una porta d'entrada a tot el món, la gent que vulgui estudiar, ja no dic el teatre català, sinó la dansa contemporània, qualsevol gènere, qualsevol estil, a través d'aquí tenen una porta per veure el que s'ha fet a Catalunya en els últims 100 anys.
Sí, aquí per això ens estem plantejant claríssimament i per sort Google indexa cada objecte i cada fitxa. I per exemple, pues, fa relativament poc vam deixar un titella al Japó i la directora d'abans em diu un dia, però per què està al Japó? Com ha sigut? Pues és Google i escena digital, l'antiga. Amb el tema internacional, el que ens estem plantejant és porta feina, és començar a traduir d'escriptors i àmbits temàtics. Aquí tenim el problema de la llengua. És a dir, si només en català, i nosaltres sempre la farem en català, haurem de fer un esforç perquè alguna part de les dades les hem de traduir a l'anglès i al castellà. Llavors començarem pels àmbits temàtics, és a dir, que la gent trobi dansa contemporània i pre-contemporary dance, però també amb els descriptors. El que passa és que primer volem fer una reducció de descriptors de paraules claus perquè en tenim 5.700, llavors jo crec que podríem intentar reduir. I per tant, sí, no tenim moltes dades, perquè hi ha molta gent, ho veiem al Google Analytics, però jo crec que creixerem molt més amb la nova escena i necessitem fer la traducció, una, dos, exportar dades europeana, a la gran base de dades d'Europa. Això ho farem, l'únic que ens passa que Europeana només accepta coses d'accés obert, és a dir, que tenim algun document d'accés restringit pels alumnes perquè hi ha usos només de docència i haurem de fer un treball informàtic per separar.
Mm-hmm. Amb tot això que m'esteu que esteu explicant, que és superinteressant, sobta que el Museu de les Arts Escèniques sigui tan desconegut. És que jo em plantejo un museu que tingui material de 100 anys, material irrepetible, material que no té ningú més, i que sigui tan transparent en el sentit de poc visible, és estrany, no? Què ha passat aquí? Què passa? Què hi ha?
Pregunta difícil i complexa. El museu va tancar a finals del 90, estava a Palauell, jo no hi era, però he vist moltes fotos, realment Palauell no ens va permetre ser un museu modern, el Palau es menjava al museu, i quan tanquen el 1990 hi ha un moment, quan es fa el nou edifici, de discussió de si les arts efímeres han de tenir museu. I en aquell moment guanyen els que diuen que no.
Perquè són efímeres.
Sí, i a més sempre ho explico, Jordi Coca sempre m'ho diu, jo sóc d'aquests, eh? Vull dir, molt. I a més, en canvi, ell ha donat un suport a la recerca increïble. Quan es tanca una cosa costa molt d'obrir. Costa molt. Tenim un problema d'edifici, s'han fet moltes mogudes. Bueno, esperem aconseguir-ho. Hi ha un moment ara de canvi de directora general, ha començat a mirar-se tots a la documentació, tenim un canvi a la Generalitat, és a dir, jo espero que ho aconseguim.
Perquè la idea és que tinguem un Museu de les Arts Escèniques de Catalunya com...
Home, li preguntes a la directora, et dirà que sí. Ho hauríem de preguntar als polítics. Jo crec que sí, que com tu dius, tenim els fons... Ho tenim tot i només necessitem l'edifici, evidentment, eh? Necessitem diners per fer exposicions que engresquin, que ensenyin, que generin coneixement, però jo crec que ho aconseguirem, ho tenim tot. I escena digital crec que ens ajudarà molt a aconseguir-ho perquè es farà molt més visible.
Mm-hmm. Oriol, si tu dius que els alumnes només amb el que hi ha penjat, per dir-ho així, ja s'interessen, si a més ho poguessin veure presencialment, ja no dic tocar-ho perquè la majoria de coses potser no es poden tocar, però encara tindria més sentit, no? Encara seria més bo per la docència.
Sí, realment, quan els alumnes baixen, per exemple, al fons, no? I veuen tots aquests objectes, no? Que evidentment, per exemple, en el cas d'aquests aquesta espècie d'àlbums que t'explicava de la Tórtola, no? Són uns àlbums enormes, no? Que costa d'imaginar en el seu tamany quan ho veus a la pàgina web, no? I quan te n'adones que són enormes, que els carregava, per exemple, a Mèxic, no? I els seus viatges i tal, dius, ostres, quan faig visites amb els meus alumnes al fons, es queden completament, doncs, també, no? Meravellats i diuen, ostres, com és que això no ho podem veure, no ho pot veure tothom, no? No pot venir la meva mare, el meu tiet, no? Que està tan interessat en la història del teatre català i que de sobte doncs no ho pot veure, no? O estan en caixes, no? En algun, quan faig les visites, doncs a vegades doncs, l'equip de l'Anna doncs, té l'amabilitat de portar-me algunes coses que no estan al fons, sinó que estan a un magatzem. I clar, tenim doncs, això, no? Vestits de la cavaller, vestits de la tórtola, escenografies que evidentment doncs, no poden estar al fons a l'espai de l'Institut del Teatre. Per tant, sí, realment crec que si la gent pogués veure tot el que hi ha, crec que seria un clam popular o seria encara més un clam popular que necessitem un nou espai pel teatre.
Anant cap a l'anècdota, però en aquests moments hi ha un cert debat, per dir-ho així, amb Degoll de Gom, que plega, per dir-ho així, plega la seva activitat. M'imagino que Degoll de Gom deu tenir un fons brutal de tot, entre ell un vaixell, que ja hi ha qui ha dit que aquest vaixell s'ha de preservar, s'ha d'ensenyar, s'ha de mostrar, perquè és un vaixell molt important en la història del teatre català. Més enllà de l'anècdota, és un vaixell que explica una part molt important de la història del teatre de Catalunya.
Sí, sí,
aquest museu final que deies ara, aquest edifici que necessitem, hauria de contenir aquest vaixell, no?
Hauria de contenir el vaixell. L'Anna Rosa Sisquella, ja fa temps que ho ha dit, ens hem visitat la gran nau industrial que tenen a Gelida. Tenen clar que ho volen donar, però hem tocat sostre. Tenim un problema d'espai molt gran després de rebre, sobretot, Fura i Comediants. Fura encara perquè era molta documentació, ho vam portar força bé a nivell d'espai, però Comediants, té capgrossos, té vestits. La nau industrial no sé què deu tenir, però fàcilment 3.000 metres quadrats. És evident, per això, que no es guarda tot, eh? Amb els Comediants tenien 2.000 vestits, però hi havia 50 dimonis o 100 iguals i n'hem triat 125. Degoll de Gom té clar que ha de fer una selecció. De fet, l'exposició que hi ha al Teatre Victòria ja comença a ser una selecció, per exemple, del vestuari. I sí, el vaixell, jo sempre dic que si poguéssim, hauria de ser l'entrada al museu. No? Podries entrar, no?, per sota i podries pujar dalt, es podria moure. El vaixell fa 9 metres per no sé quants d'ample.
Bueno, però teniu matit i tot, eh?
Sí, sí, és que ells sempre ho expliquen. I l'Anna Rosa li agradaria. El que passa és que, bueno, tindrem poc marge de temps. Degoll de Gom segurament buidarà o tancarà en un any o dos. Vull dir, tancarà la nau industrial. Sí, i per tant, bueno, tenim un marge petit, però esperem aconseguir-ho.
Clar, és que ara estava pensant, tot això té efectes a nivell de ciutadania normal, a nivell de públic, a nivell de recerca. És a dir, tenir un museu on tu puguis anar allà a veure tot això a nivell de recerca seria brutal, interna i externament. Creieu que les administracions estan més per l'elaborar ara que fa un temps? Veieu, teniu esperances? Fins a quin grau esteu optimistes en aquest aspecte?
Jo no puc parlar molt encara perquè no hem tingut temps, sincerament. El que sí que puc dir és que la consellera de Cultura, que era la directora general de Patrimoni, es coneix, que ens va donar molt suport quan era directora general de Patrimoni, i per tant jo crec que iniciarem converses que esperem que vagin bé, però sincerament no ho hem fet. Crec que la gent necessita una mica de temps per situar-te i que és contraproduent començar a apretar al cap de 2 mesos, és que no té cap sentit. Jo crec que sí que podem ser optimistes, però per això, perquè hi ha cares noves i tothom està ben predisposat.
I efectes pràctics, ara tot això està a la seu de l'Institut del Teatre.
I una part a una nau industrial que té la Diputació amb un cadí reixac.
Per tant, si algú vol veure-ho, pot demanar-ho, pot no demanar-ho, és a dir, està obert, ni que sigui puntualment, alguna petició?
Sí, el que passa és que intentem fer grups de 10 o així, és a dir, per la docència i la recerca sí que els obrim. Obrir la reserva vol dir, bueno, doncs fer una persona que, no, que ha d'haver-hi, vull dir que els hi ha d'ensenyar, que s'ha de preparar material, s'ha de treure les caixes. Llavors hi ha 2 o 3 moments l'any que fem visites obertes. Una és la nit dels museus, per tant animo tothom que no ho hagi vist que s'apunti la nit dels museus. Després algun any hem participat al Viu Montjuïc, el Dia Internacional dels Museus, que molts cops no cau amb la nit dels museus, tot i que sempre és proper. És a dir, hi ha moments que sí que fem visites. Es pot demanar, eh? A la nostra web hi ha visites guiades i es pot demanar.
Doncs ara fem una parada, ens anem a parlar de teatre, anem a repassar el rànquing recomana i després acabem ja de reblar tot això relacionat amb l'escena digital a Catalunya. Com us dèiem, és el moment de repassar el rànquing de Recomana, per tant, el rànquing de les millors produccions que estan actualment en cartellera en base a les valoracions que han obtingut per part dels crítics i prescriptors de Recomana fins al moment de l'enregistrament d'aquest podcast. En el tercer lloc del rànquing, amb una nota global d'un 8,3, per tant, un notable alt, hi trobem un vell conegut de la cartellera barcelonina que ha tornat coincidint amb l'inici de la nova temporada i que no sembla que fluixi. Ens referim a Escape Room 2, la segona part de l'obra que l'Héctor Claramunt i el Joel Joan van estrenar el 2018, que va aguantar 4 temporades en escena i que fa un any va tenir aquesta seqüela, Escape Room 2, que es pot veure actualment al Teatre Condal. Ferran Baile, el crític Ferran Baile, que li ha posat un 9, diu que es tracta d'un divertiment pur i d'alçada que reuneix misteri, ensurts, encara més acció que l'anterior, crítica social i conjugal, i tot farcit d'un humor fi i enginyós amb un ritme que no decau en cap moment. En el segon lloc del rànquing de Recomana hi trobem, amb un 8,8, la primera producció de la temporada del Heartbreak Hotel, de l'Àlex Rigola. Es tracta de Glengarry Glen Ross, el text de David Mamet, dirigit pel propi Rigola i protagonitzat per Pep Ambròs, Francesc Garrido, Miranda Gas, Andrés Herrera i Sara Montclús. Des de Recomana.cat, per exemple, l'ha vist el Pep Vila, que li ha posat un 9 i diu que se li ha fet curta. En concret, diu, poc més d'una hora i mitja d'estires i arronses, tensions, humor negre, mal llet i, sobretot, una exhibició de tots els intèrprets que en algun moment deixen bocabadats l'espectador. No solament no ha perdut vigència l'obra, sinó que amb el temps i els canvis a un servidor encara li han semblat més brillants. I en el primer lloc del rànquing l'ocupa de nou tot un clàssic del teatre català, en parlàvem ara fa un moment, un clàssic tant pel text com per l'autor i sobretot pel muntatge. Ens referim al Mar i Cel, el musical gairebé perenne, podríem dir-ne, de Goll de Gom, que ja es pot dir que aquesta temporada segur batrà rècords al Teatre Victòria. Els crítics de Recomana, que ja l'han vist en el muntatge del 2024, el que estan en cartellera, clar, li donen 9 de mitjana, un excel·lent. Per tant, la proposta sap estirar allò de càlid i intens de la història i barrejar-ho amb la frescor i l'espontaneïtat de la joventut. El resultat és una peça que no defrauda a ningú, o millor, que continua emocionant a tothom, diu Jordi Bordes. Doncs amb aquest rànquing arribem al final d'aquest nou podcast de Recomana.cat que hem dedicat a parlar d'escena digital de Catalunya, la plataforma del Museu de les Arts Escèniques que digitalitza i posa a l'abast de tothom els darrers 100 anys del teatre català a través de documents, fotografies, vídeos, vestits i material divers. N'hem parlat amb l'Anna Valls, la directora del Museu de les Arts Escèniques, del MAE, i amb l'Oriol López, que és professor de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de l'Institut del Teatre. Com us deia, abans d'acabar, un parell de preguntes ja molt pràctiques. Què cal fer si volem utilitzar l'escena digital de Catalunya? La pot utilitzar tothom? Com funciona? Anem simplement a la web, que no l'hem dit, perquè vale. Ara la direm.
Vale, la pot utilitzar tothom. La web és escenatdmae.cat, però bueno, això ja suposo després ho repetiu. Què pot passar? Que hi ha documents restringits només per docència i recerca, alguns que necessitarien una autorització especial. Llavors, això passa, per exemple, amb els tallers de l'Institut del Teatre, quan els alumnes fan un taller, una obra de teatre es grava, però, evidentment, per docència no s'han de demanar segons quins drets. I, per tant, hi ha una petita part de la documentació restringida a una autorització especial. N'hi ha poca, perquè sempre que podem ho paguem. Paguem a VGA pels artistes plàstics, paguem a tot el que necessita. La majoria intentem que no ho estigui, és a dir, el 80% probablement ha estat accés obert. Per tant, només entrar.
I ens hem de fer un perfil per això, és
no.
A dir, no? No necessites una...
Res.
Directament podem entrar...
Sí, i buscar. Maricel, ja està.
Exacte. I fins a quin punt podem utilitzar-ho, això?
Només per docència i recerca o ús privat, això ho diu a cada registre, és evident que no es pot utilitzar, no pots per la premsa o no pots per fer per docència i recerca, per tesis, per treballs, i més enllà d'això, si algú vol un altre ús, ens ho demana i l'informem, perquè cada cas és un món. Per exemple, si tenim els drets d'un fotògraf, com és el Josep Aznar, pues els cedim per qualsevol cosa.
Per tant, per saber, és a dir, un moment en què tothom pot publicar moltes coses, etcètera, etcètera, és a dir, és no. Un ús privat, no és...
Privat, docència o recerca.
I, per altra banda, podem plantejar-nos fer donacions a aquest fons d'algun tipus? Ho dic perquè jo conec gent que té centenars i milers de programes de mà a casa.
Sí, us ho podeu plantejar. El tema és que li direm que si els programes ja en tenim, on tenim dos exemplars, no ho voldrem. És a dir, sí que ho acceptem, però el que no es duplicarem. Per tant, molts cops en programes ho tenim, no sempre tot, però Déu-n'hi-do els que tenim, i per tant no ho acceptaríem, o li acceptaríem amb la condició de que ho regalarem amb algun altre arxiu que vulgui, o ho llançarem.
Mm-hmm. Per tant, no és un lloc on buidar el pis, per dir-ho així. Oriol, ja per acabar, tu que l'has remenat i l'has vist i l'has revist i el coneixes perfectament, ja sé que et demanaré, és molt difícil, però quina seria la perla de tot aquest fons? Demà quan ens posem a buscar, que és el primer que hauríem de buscar, perquè és molt rar, molt estrany, molt peculiar.
Ara no recordo, m'hauràs d'ajudar, Anna, però si hi ha una... crec que hi ha un menú, no?, pels fons personals, sí. Si no m'equivoco. Sí. Remenar els fons personals és meravellós, no? És una cosa apassionant, de totes aquestes grans personalitats que ens han deixat el seu fons. I jo començaria per aquí, perquè trobareu perles fantàstiques. I, evidentment, doncs, per la meva pròpia recerca, m'interessa molt doncs, aquest període de principis de segle XX, i, per tant, doncs, trobem doncs, això, no? Trobem la Tórtola, trobem, evidentment, tot el que té a veure amb l'Adrià Gual, que és fascinant, també, fundador de l'Institut del Teatre, i per tant i d'aquí tenim doncs moltíssim material. Per tant, jo animaria a tothom a entrar en aquests fons. El de la Tórtola és meravellós, i per tant que comencin a revisar per aquí, no? Teniu filtres per si voleu veure només les fotografies, si voleu veure doncs els vídeos que hi ha. Per tant, bueno, veure que de perles no parareu de trobar-ne.
Doncs la realitat és que ens fan venir moltes ganes d'entrar i remenar i de passar-hi estona, que suposo que també d'això es tracta, no? D'entrar en aquest, anava a dir supermercat, però no, perquè no compres, sinó en aquesta exposició gegant, i anar veient i reveient i fer aquest repàs a 100 anys del teatre català. N'hem parlat amb l'Anna Valls, la directora del Museu de les Arts Escèniques del MAE. Moltíssimes gràcies, Anna.
Gràcies.
I amb l'Oriol López, que és professor de l'Institut del Teatre. Moltíssimes gràcies, Oriol. I a vosaltres també, moltíssimes gràcies per haver-nos escoltat. Ja sabeu, si us ha agradat, ho feu saber amics i coneguts. Això sí que ho podeu compartir a les xarxes. I ens sentim aviat. Fins llavors, salut, alegria i cultura.